Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
En el context dels diversos processos revolucionaris que va viure Europa al voltant del 1848 i en ple procés de construcció dels Estats-nació, a la península italiana va esclatar una primera guerra d'independència. En resposta als aixecaments populars que hi havia hagut a Milà i a Venècia, el rei Carles Albert de Sardenya va declarar la guerra a Àustria, que controlava bona part del nord d'Itàlia. En paral·lel, diversos estats italians adoptaven constitucions de caire liberal. Aquesta situació tan efervescent arreu de la península va culminar amb un experiment democràtic de primer ordre, l'establiment d'una república romana que va durar només 5 mesos entre el 9 de febrer i el 4 de juliol de 1849 i que va suposar un moment culminant de l'anomenat Risorgimento. Després del Congrés de Viena de 1815, la majoria d'estats italians havien quedat sota control austríac, per via directa o per via indirecta. L'economia italiana estava marcada per la misèria que es vivia al camp i la manca d'una burgesia consistent. Els primers avenços van ser a les regions del nord, com el Piemont o la Llombardia, on es va viure una revolució agrària. Van aparèixer les primeres indústries tèxtils i es van difondre les idees liberals. Tot i així, la falta d'organització havia portat als fracassos insurreccionals de l'any 1820 i del 1831. El rei Carles Albert de Sardenya va voler aprofitar el descontentament general per unificar els territoris italians sota domini austríac i per això va declarar la guerra a Àustria el 23 de març de 1848 al costat dels Estats Pontificis, el Regne de les Dues Sicílies i el Gran Ducat de la Toscana. Tot i algunes victòries inicials de les forces piemonteses, els aliats es van retirar aviat i l'exèrcit austríac, comandat pel mariscal Josef Radetzky, va vèncer en les batalles més decisives. Després de la derrota a Novara, el març del 1849, Carles Albert es va veure obligat a abdicar en favor del seu fill, Vittorio Emanuele II. Els esdeveniments del 1849 van posar de relleu dos personatges claus del Risorgimento. En el pla polític, Giuseppe Mazzini, pare de les idees nacionals democràtiques i republicanes, ideòleg de la República Romana, i en el pla militar, Giuseppe Garibaldi. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler Sabater. Benvingut.
Hola, com va?
Avui parlem només d'un tros, de la unificació italiana. No arribarem a unificar Itàlia, amb el programa d'avui. Diguéssim, la deixarem encara una mica trencada.
I arribarà més endavant. Però la quantitat d'elements i de referències que surten en aquests dos anys, del 48 al 49, referent a Itàlia, referent als mites que crearà, referent les contradiccions i algunes coses que tindran encara conseqüències amb el que passi després de la Primera Guerra Mundial i la Segona Guerra Mundial sobre territoris italians o austríacs o italians, és un embolic, sí. És molt bonic, però coincideix amb un altre fet important, el 48. Que el 1848 és l'any de la Revolució dels Pobles.
És la primavera dels pobles.
És la primavera dels pobles, és l'any del manifest comunista. És a dir, hi apareixen tota una sèrie d'elements molt importants en la història d'Europa, amb el qual tot aquest sector del que és la península italiana, encara no podem dir Itàlia, que és la península itàlica, doncs hi estan incardinats i surten uns personatges que alguns d'ells són molt importants a la història, no de la humanitat, a la història d'Itàlia, a la història d'Europa, també a la història de Catalunya. D'aquí, la figura de Mazzini, de la jove Itàlia, sortirà la jove Catalunya, amb característiques diferents.
No és el mateix. Però surten moltes joves no sé què,
a molts llocs,
copiant a la jove Itàlia.
Perquè jove és creador, és fresc, és renovador, és romàntic, és bonic, és la participació del poble i de les masses que encara no són les masses obreres. I després, clar, un personatge com Garibaldi. Garibaldi és l'Espartac del segle...
El dels mistos. Els mistos Garibaldis.
Sí, sí, però és l'Espartac, diguem, de l'època romana, o és el Che Guevara del segle XX, això és Garibaldi. Sí, sí. És a dir, un personatge que ha passat per damunt dels temps de potser la figura de les mítiques de la història de la humanitat més generoses, no massa elaborades intel·lectualment.
Tampoc calia.
No,
és, a vegades a la vida no...
És estómac i cor, o cor i estómac, entens? Sí, sí. I passió. I tot això ho fa un període molt extraordinari que jo crec que, en fi, que interessarà molt veure aquest primer període de la Guerra d'Independència d'Itàlia.
Doncs qui ens acompanya avui és un apassionat de la història, no sé si el nivell de passió que tenia Garibaldi, ara li preguntarem, que és el doctor Alberto Pellegrini, professor d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, que hem tingut el gust de tenir altres vegades aquí, que estem contents de tornar-lo a veure. Doctor Pellegrini, Alberto, benvingut un altre cop a l'Enguàrdia.
Moltes gràcies i bon dia a tothom i gràcies per convidar-me un altre cop. Pues sí, com deia el doctor Soler, ara, efectivament, aquell període 1848-49, en un marc general d'allò, la primavera dels pobles, no?, de revolucions europees, algunes enormes, com la de França, que torna a establir una república, el món alemany, Àustria, no oblidem Hongria, també hi ha altres potser menys conegudes, Romania, però també a Madrid hi ha aixecaments, sí, és a dir, sí, a Holanda, sí, és a dir, que hi ha un moviment generalitzat a tot el continent, pràcticament a tot el continent europeu. L'única excepció és Rússia, clarament, que és una altra qüestió.
Va uns 30 anys enrere, llavors ja. Això li costa una mica més. Sí.
Però Itàlia és indiscutiblement un dels territoris més protagonistes d'aquella onada revolucionària. De fet, sabem que és l'últim territori en el qual encara, si volem dir-ho així, la bandera de la revolució segueix allí de peu. És Venècia, que només cau a l'estiu, a l'agost de 1849, quan la marxa enrere, el retorn conservador, la reacció, diguéssim, així, sí, sí. Ja havia triomfat en altres llocs que en principi s'havien aixecat juntament amb els italians. Però Itàlia viu grans transformacions, emergeixen aquests dos personatges tan decisius per la història del país, però no només, com s'ha dit, per la història italiana, com són ara Mazzini i Garibaldi, i es posen les bases pel que és la dècada successiva, la dècada de 1850, que és la dècada de preparació, que després portarà, com sabem, el 1858-60 a l'efectiva realització de la unificació del país, el naixement d'aquest nou estat independent que va ser el Regne d'Itàlia.
Somni de generacions i somni secular i sempre barallats i que no acaba de
sortir. Parlem ara del somni aquest, perquè somni i malson per alguns,
sí,
veure una mica l'evolució. Itàlia, la península italiana, té un sotrac immens amb les guerres napoleòniques, la invasió de Napoleó, la creació de diverses repúbliques emparades pels francesos durant l'etapa revolucionària, arriba el Congrés de Viena de 1815, tot això s'acaba i teòricament torna a haver-hi el mateix tipus d'estructura
imperial, arcaica, sí.
Però, esclar, allò ja ha patat, diguéssim, després de l'arribada de les tropes revolucionàries i la nova implantació a partir de 1815, ja no podem parlar d'una situació exactament igual. Suposo que aquí està el germen del 48 italià.
Absolutament sí, és cert, perquè, just per mencionar una cosa, per primera vegada, l'etapa napoleònica, hi ha una cosa que es diu Itàlia.
O sigui, clar, és veritat.
Una entitat administrativa, si la podem definir així, que es diu Regne d'Itàlia. Ara, que d'acord que no és tota la península, és la part centre-nord, però existeix una cosa que es diu Itàlia i que adopta com a bandera el tricolor italià, que, òbviament, com sabem, està mutuat de la francesa, simplement canviar-li el color, el verd pel blau, això ja ho sabem, no? Però existeix una cosa, es diu Itàlia, i això no passa així en va, no és una cosa que no deixi conseqüències, és evident que deixa conseqüències. Per què? Perquè desperta tota una sèrie de passions, de preguntes, perquè en l'ascens dels nacionalismes progressiu que es va estenent per tot el continent europeu, però Alemanya és el cas més famós, no? Fichte, el discurs aquell, però també a Itàlia viu això. Ara, el cas italià és bastant curiós perquè l'arribada napoleònica, els francesos, etc., fa sí que a Itàlia la cosa curiosa és que Napoleó sigui considerat encara avui en dia amb ulls discretament favorables al fet que a Napoleó, a Milà hi ha el Foro Bonaparte dedicat a Napoleó com a alliberador d'Itàlia.
Això
és la cosa curiosa, no és l'enemic, sinó que és l'alliberador. I és evident que a Viena s'intenta fer una marxa enrere, reconstruir en part l'estructura que existia anteriorment, però això, ho sabem, la màquina del temps no existeix. Tornar enrere és impossible. I els sentiments despertats no tornen a oblidar-se tan fàcilment.
Clar, això provocarà que durant aquells 30 anys, arrodonint des del Congrés de Viena fins a l'esclat del 48, la situació a tota Itàlia, en els diversos regnes, evidentment no és exactament igual i paral·lela, òbviament, però en general hi ha una efervescència constant de la gent, tant les parts dominades per Àustria com les que són independents, i això es nota, però suposo que devia espantar també moltíssim els dirigents de l'època, perquè, és clar, el gran duc de Toscana, per posar un exemple, sospito que revolucionari no devia ser. Qui diu aquest diu qualsevol altre, eh?
Vull dir
que,
clar.
Què passava?
Evident. Bueno, en primer lloc, això, el que acabes de dir, és a dir, les tres grans onades revolucionàries, les anomenades revolucions liberals, no? Aquella que s'acostumen a explicar, no? L'onada del 20-21, Espanya és el cas més famós, el del 30-31, del 48-40, no, pues hi ha un territori geogràfic que surt a totes, Itàlia. És l'únic que surt absolutament a totes. És això, la cosa bastant curiosa. I això sí, evidentment, progressivament van estenent-se entre alguns grups elitaris, elitistes, reduïts, si volem, però no tan petits com es pogués pensar. Aquestes idees de transformació, d'independència, d'alliberar-se del domini austríac directe, en el cas de Llombardia, del Veneto, o indirecte, els ducats centrals. Això sí, hi ha un grup, hi ha les activitats secretes, els grups dels carbonaris, aquells són els més famosos.
Hi ha molts, només els carbonaris, els més coneguts, però...
Però n'hi ha molts.
Perquè eren tots progressistes pensant que podrien sortir de la misèria i modernitzar tot el país.
I a més l'enemic era, entre cometes, bastant clar. Eren els austríacs i els seus aliats interns. I per tant, veies clar cap on havies d'anar, no?
I per l'altra banda, és evident que això no entusiasmava a tothom. Deixant de banda a la gran massa de ciutadans, del poble, els pagesos, que no estaven implicats ni involucrats, fins a un cert punt, perquè hi ha una anècdota bastant interessant respecte a això, en la qüestió, és evident que els dirigents reaccionaris, la cosa no és que li acabés entusiasmant. Ara, el factor decisiu quin és? El factor decisiu és que el Congrés de Viena, l'únic estat italià de veritat independent i autònom del control austríac, que seria el regne de Piemont-Sardenya, que a més va ser premiat amb l'annexió del port de Gènova, important pel seu desenvolupament econòmic.
La gran potència de no fa tants anys,
exactament,
de Gènova.
Aquell regne no és que fos dominat, per dir-ho així, per una èlit progressista, això
no,
és un eufemisme,
no, Savoia, no.
Però comença els seus dirigents a tenir aquesta idea que li va girant pel cap de dir, bueno, podríem aprofitar aquesta situació d'efervescència, per usar un altre eufemisme, per aprofitar-nos i expandir les fronteres del nostre estat. Ara, una perspectiva italiana de nació Itàlia, encara no ho sé. Però...
Totes coses, perquè Savoia era un regne que estava a cavall dels actuals estats de França i d'Itàlia. Una bona part de la frontera actual d'Itàlia i França pertanyia a Savoia.
Exacte.
I, per tant, esclar, també...
Home, Nice és la ciutat per excel·lència francesa.
Fins a gairebé Grenoble,
Vull dir
que déu-n'hi-do. Sí. O sigui, per tant, la perspectiva de la monarquia savoiana no necessàriament era italiana.
No, en un primer moment era més bé expansió territorial, a veure si ens podem aprofitar a jugar...
Ens quedem Suïssa, vull dir que aquest era... Suïssa queda molt lluny, però molt lluny mentalment, però... Però sí, expandir-se cap on fos.
Sí, i ja després se n'aprofita.
El Franc Comtat, hi havia escrits que parlaven d'anar cap al Franc Comtat,
o sigui,
Besançon, prop d'Estrasburg, tot això. Per això dic que no era Itàlia.
No, és una cosa que va anar sorgint després, també perquè a nivell d'aquells grups, diguéssim, patriotes italians, es comença a tenir clara la idea de que l'únic estat que ens podria ajudar allí des d'un punt de vista de la nostra lluita, qui és? Bueno, no pot ser sinó el Piemont-Sardenya, no hi ha alternativa possible, i doncs hi ha com una mena de convergència d'interessos, si volem definir-la així. Això el que porta finalment a que aquest regne de Piemont agafi la bandera, per dir-ho així, del tricolor i decideixi emprendre, no?, aquesta idea de, bueno, a partir d'ara unifiquem tot el que és la península, però amb dubtes, eh?
Quins personatges hi havia? Ara hem comentat un parell, però a part, el rei com era, el seu primer ministre molt important, Cavour, malgrat el nom francès, italià, sí. Savoià. Qui hi havia?
Bueno, la classe dirigent d'aquesta monarquia, el rei fins al 1849, com s'ha dit a la introducció, és Carles Albert, personatge contradictori, que ja a les insurreccions del 20-21 havia jugat doble, per dir-ho així, a veure si potser faig entendre, però al final faig marxa enrere, que és un d'aquells que no tenia en absolut perspectiva nacional italiana, en aquest sentit, era, a veure, es puc aprofitar-me de la situació de caos per expandir les fronteres del meu estat i també, evidentment, per evitar que aquesta situació de caos acabi fins i tot
amb la meva monarquia. Corona.
Si no vagi cap amb una república.
Si jo m'agafo la bandera, potser en lloc de fer-me la revolució, potser em segueixen.
Sí,
sí, és la idea.
Sí, sí.
Ara, això sí, 49, hi ha l'abdicació, rei se retira a l'exili a Portugal i deixa el seu fill, Víctor Manuel II, el qual, això es diu sovint que va ser el principal mèrit de Víctor Manuel II, va ser això que deixava fer política als seus ministres i que ell no s'implicava i ho deixava fer.
Com potser deia Franco, a usted como yo no se mete en política, això, doncs això era...
Sí. I a partir de la dècada de 1850, després del Ministeri de Desello, deixa en mans de l'intel·ligentíssim Cavour, el qual el gran teixidor, no, li deien, mostra una gran intel·ligència política, la capacitat d'aprofitar totes les circumstàncies
favorables.
Era
molt conservador, però molt hàbil amb la manera de moure's. Fins i tot les polítiques més reaccionàries les feia amb gran habilitat i no semblaven tan reaccionàries. Realment era un personatge de primer ordre.
Sí, sí, Cavour era clarament un conservador, tenia el seu model, eren els conservadors, els Tories britànics, això és el seu model, sap jugar amb els sentiments italians, sap jugar amb la política exterior famosa, això que envia els piemontesos a fer la guerra de Crimea, que sí. Aquests dimonis estan fent piemontesos a Crimea.
Home,
perquè després me'n vaig al Congrés de París, i jo al Congrés de París, en lloc de parlar de Crimea o de l'Imperi Otomà, que no m'interessa lo más mínimo, parlo del problema italià, que tothom s'enteri.
Sí.
Això és intel·ligència política.
Sí. Hi havia Mazzini i hi havia Garibaldi, també.
Sí.
I qui eren aquests dos personatges?
Mira, Mazzini té... A veure, Itàlia és molt conegut i celebrat, són aquells que surten als carrers de tot el país, però Mazzini de vegades gaudeix d'una mena de mala fama. No sé, anem a llegir, per exemple, el que li escriu Hobsbawm, el famós historiador sobre Mazzini, el tracta com una mena de desgraciat que cada cop que intenta una cosa fracassa. A més, tenia aquesta cara molt ascètica, sempre anava vestit de negre.
Sí, com, el dol, ell feia el dol per la... perquè no, Itàlia no havia nascut i això es vestia de negre, en fi. Això és romanticisme.
Molt. I després, sí, és cert que quan ell intenta aixecaments, efectivament fracassen, i el 49 efectivament la República Romana va perdre, però és important perquè qualsevol moviment polític hi ha d'haver un apòstol, hi ha d'haver un senyor que vagi difonent idees.
Sí.
És el que és el mèrit de Mazzini, el de fer l'apòstol del sentiment d'unificació italiana.
Mentre que Garibaldi era el de l'acció.
Garibaldi era l'home d'acció. Garibaldi té una vida d'aventures que, déu-n'hi-do...
Una vida d'aventures que supera Hollywood.
Ah, seria per fer una sèrie, no, ni una pel·lícula.
Es va fer una sèrie de la RAI, si no recordo malament, sobre Garibaldi.
Sí, però era una minisèrie. Això seria, donaria per una d'aquelles en 3-4 anys, per Garibaldi. Sí.
El 4 de març de 1848, Carles Albert de Savoia, rei de Sardenya i duc del Piemont, va signar la Llei Fonamental Perpètua i Irrevocable de la monarquia savoiana, coneguda com l'Estatut Albertí. Com en altres punts de la península itàlica, el rei mirava de calmar les aspiracions de liberals i demòcrates, adoptant les formes d'una monarquia parlamentària, però mantenint el poder. En el preàmbul del text es van incloure referències a la unitat de la nació italiana. 19 dies després, el 23 de març, Carles Albert de Sardenya declarava la guerra a Àustria.
A Amb lleialtat de rei i amb afecte de pare, nosaltres venim avui a complir tot allò que havíem anunciat als nostres súbdits estimadíssims mitjançant la nostra proclama del passat 8 de febrer. Amb ella hem volgut demostrar, enmig dels esdeveniments extraordinaris que envolten el país, com la nostra confiança en ells creixia amb la gravetat de les circumstàncies i com, prenent només consell dels impulsos del nostre cor, fou ferma la nostra intenció de conformar la seva sort a la raó dels temps, als interessos i a la dignitat de la nació. Considerant nosaltres les amples i fortes institucions representatives contingudes en el present Estatut Fonamental, com el mitjà més segur de redoblar els vincles d'afecte indissoluble que uneixen Itàlia, la nostra corona, un poble que tantes proves ens ha donat de fe, d'obediència i d'amor, hem determinat sancionar-lo i promulgar-lo en la confiança que Déu beneeix les nostres pures intencions i que la nació lliure, forta i feliç, es mostrarà sempre més digna que l'antiga fama i sabrà mereixer un futur gloriós. Per això, de la nostra ciència certa, la règia autoritat, comptant amb el dictamen del nostre Consell, hem ordenat i ordenem, amb força d'estatut i llei fonamental, perpètua i irrevocable de la monarquia, tot el que segueix.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a En Guàrdia amb l'Alberto Pellegrini i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de la primera guerra, la primera gran tongada a favor de la independència d'Itàlia cap a l'any 1848 aproximadament. Doctor Pellegrini, acabem de sentir aquesta proclamació de l'Estatut Albertí per part de Carlos Alberto, que a mi m'ha recordat una mica, salvant les distàncies, aquella proclamació que va fer Ferran VII d'Espanya de marchemos francamente yo el primero por la senda constitucional, diguéssim, o sigui, si s'ha de dir una cosa, es diu, perquè l'important és una altra cosa, que és que jo tiri endavant. Com de sincer era Carlos Alberto amb això?
No molt, evidentment, però el que sí que jo crec que val la pena destacar és que el moviment que s'engega a Itàlia, que explota, vaja, a Itàlia, sí, en aquella primavera del 48, és un moviment en el qual conflueixen idees molt diferents. És a dir, liberals, però també demòcrates. És a dir, Mazzini era portaveu d'ideals de democràcia, de justícia i democràtica. No era simplement del liberalisme clàssic. No? Aquí es parlava de república, de sufragi universal, d'igualtat de drets. És a dir, estem fent alguns passos més de les prudències inicials. I Carlos Albert, també això, per no veure-se desbordat per l'esquerra, com diríem, es veu obligat a promulgar, a signar aquesta llei fonamental, cosa que, per altra banda, estaven fent una miqueta tots els monarques de la península italiana, i no només a Itàlia, perquè això també passa a l'àmbit alemany i a Àustria, etcètera. La cosa curiosa és que l'Estatut Albertí seguirà sent la Constitució italiana fins l'any 1948.
Caram!
Sí, perquè no serà fins que, clar, Segona Guerra Mundial, proclamació de la República, Assemblea Constituent, la Constitució italiana entra a vigor l'any 1948, però fins al 1948 la llei fonamental de l'Estat italià és i segueix sent l'Estatut Albertí de 1848.
Ara, de 100 anys abans.
De 100 anys abans. Sí, va durar 100 anys. En el fons, la Constitució actual, la vigent republicana, és de l'any 48, a provocar-se 48, i fins a aquell moment encara la Constitució oficial era l'Estatut Albertí de 1848. La cosa és bastant interessant, si ho pensem.
Sí, francament curiós.
Bueno, vol dir que tenia capacitat també d'adaptació a certes
molta,
coses. Clar.
Molta.
En tot cas, el que volia anar darrere l'estat, el regne Marina de Piemont, Sardenya, tenia aquesta vocació d'unificació, com a mínim, de capturar altres territoris similars, però havia de buscar aliats. Ell sol difícilment podia contra l'imperi austríac i contra l'estat pontifici, contra el regne de les dues Sicílies, etc. Per tant, aquí havia de moure's.
Exactament. A veure, en primer lloc, clar, hi ha una situació contingent favorable. Per què? Perquè en aquella primavera tota Europa està allí en convulsions, per dir-ho així, i el que és l'enemic número 1, val a dir, els austríacs ja tenen bastant problemes a casa seva. També ja aixecaren l'explosió de la revolució a Viena, tenen tota l'àrea d'Alemanya, de la Confederació Germànica en plena efervescència, i la revolució a Prússia, i són els hongaresos, els txecs que estan mobilitzant, hi ha moviments també a l'àmbit de Croàcia, és a dir, estem posant-nos en el cap dels Piemontes, és una situació favorable perquè l'enemic número 1 està en altres assumptes metido.
Té altres problemes.
Exactament. Sí, sí. I a més, hi ha la situació contingent, també, només d'aquella primavera, en la que altres estats italians, moguts també per les revolucions que s'estan produint als seus propis territoris, en lloc de ser competidors, podrien convertir-se en aliats. És a dir, tots comencen a pensar, bueno, fem fora els austríacs, després entre nosaltres ja decidirem què fem. Mm. Però comencem per fer fora els austríacs. I en un primer moment, de fet, l'estat pontifici del papa, cosa bastant clavorosa, i el regne de les dues Sicílies, i també el gran ducat de Toscana,
Bourbons,
i els de la Toscana, envien tropes a lluitar al costat dels piemontesos contra els austríacs. La qual cosa és bastant clamorosa, si ho pensem. Sí, sí, o sigui, una aliança d'estats potencialment rivals, que però, per un moment, almenys per algunes setmanes, deixen de banda les que són la seva diferència per anar a lluitar contra el que li deien el Tedesco, el Tudesco, l'alemany, per antonomàsia, els austríacs. I s'aprofiten de les dificultats contingents d'aquell moment dels austríacs. Ara, aquesta aliança dura poc, perquè també els altres països estan allí fent-ho perquè li toca i s'han d'aprofitar. Àustria, mentrestant, soluciona part dels problemes que té a l'intern, pot tornar a enviar tropes a l'àmbit italià i, doncs, la situació es recondueix i, de fet, el Piemont queda aïllat. Això sí, per altra banda, no val la pena també recordar que hi ha voluntaris, i no pocs. És a dir, no només són els contingents enviats físicament per borbònics, papals, sinó que hi ha molts joves voluntaris que van, de joves estudiants, sobretot, burgesos, però de la Toscana, de l'Aci, del sud, que van voluntaris a lluitar al costat dels piemontesos i participen en batalles i són coneguts encara i recordats com una mena de herois, perquè clar, ho fan voluntàriament.
És allò que es diu, no?, que a partir de la Revolució Francesa apareix el soldat d'idees. Ja no és el mercenari, sinó el que va lluitar en defensa del seu ideal i està disposat a donar-li la vida.
Absolutament, sí, sí.
Però les coses militarment no funcionen. Malgrat que inicialment els piemontesos o la coalició comença amb bon peu, de seguida, entre que la coalició es trenca i que els austríacs envien més tropes, les coses regiren ràpidament.
La cosa regira ràpidament. També hi ha una altra qüestió que no mencionar, però que en el primer moment s'esperava, es comptava, es confiava amb el suport francès. A França va haver la revolució, la primera dels grans aixecaments del 48, la segona va ser la de França, va proclamar la república. En un primer moment hi ha una fase progressista, fins i tot esquerrana. Ara França podria tornar a fer això de la lliberadora, la protectora dels pobles, etc. A l'estiu del 48 a França hi ha un gir conservador clar, i això fa sí que, evidentment, confiar en el possible o, vaja, potencial suport francès sigui una esperança inútil.
Talèquia, no?
I és Napoleó III, no?
I Napoleó III guanya les presidencials a final de l'any.
Primer com a president de la República.
Exactament, després, ja fa una marxa enrere en aquest sentit. La idea de protector dels pobles ja no és factible i, de fet, seran els francesos que acabaran a la República Romana militarment l'any següent.
Perquè això que comentava, la República Romana és quan els estats pontificis traeixen, si volem, o deixen la coalició, allò també provoca aixecaments i provoca molt moviment, no?
Provoca molt moviment, perquè l'estat pontifici a la vigília de la revolució hi va haver una sensació de potencialment de canvis. El papa Pius IX era considerat un papa reformista, si passeu aquesta contradicció in terminis, però en fi,
sí.
Havia despertat moltes esperances, havia enviat en primer lloc les tropes i tal, després fa marxa enrere i això provoca el sorgiment de més tensions i fins i tot un aixecament que obliga el papa a abandonar Roma i que dona pas a la proclamació de la República Romana amb un triumvirat, un dels quals triumvir serà precisament el Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini, allí com a triumvir de la República, amb Safi, Armelini i els altres dos, i un senyor conegut com Giuseppe Garibaldi, que va allí a fer de defensor militar d'aquesta República Romana i que durant algunes setmanes resisteix als francesos.
La proclamació de la República Romana el 9 de febrer de 1849 va ser en part una resposta al fet que Pius IX hagués decidit retirar les tropes dels estats pontificis en la guerra contra Àustria i hagués fugit de Roma per les pressions dels liberals. Un dels grans ideòlegs d'aquesta república efímera, membre del triumvirat, va ser el polític, periodista i activista Giuseppe Mazzini, partidari ferm de la unificació italiana.
Signore Mazzini, sóc un periodista de la Gran Bretanya. He vingut a Roma per conèixer quines idees inspiren la seva república. Té un moment per atendre'm?
Naturalment. A la República Romana ens prenem molt seriosament la llibertat de premsa. Què vol saber?
Exactament contra qui lluiten.
El nostre és un projecte social, però no crec pas en la lluita dels més desafavorits contra aquells qui tenen més. Aquest tipus d'enfrontament només ens conduiria a una guerra civil. Es tracta de la lluita del poble per construir la jove Itàlia. Si els enquadrem en la causa nacional, els obrers no abraçaran la causa socialista.
Vostè diu que els enemics exteriors d'Itàlia són importants, però què me'n diu de l'interior?
Els enemics d'Itàlia són l'absolutisme borbònic al sud, el domini del papa al centre i la presència austríaca al nord.
És conscient que algunes mesures que proposen no agradaran a la burgesia? I que hi ha rumors de que altres potències europees, com ara França, podrien voler acabar amb aquests experiments socials?
Nosaltres hem de fer el nostre camí. I a la llarga hem d'estendre les idees democràtiques a tota la península. Som un poble d'uns 21 o 22 milions de persones, coneguts de temps immemorials amb el nom de poble italià. Vivim entre els límits més precisos que Déu hagi traçat mai. El mar i les muntanyes més altes d'Europa. Parlem la mateixa llengua, tenim les mateixes creences i costums. Ens sentim orgullosos del passat polític, científic i artístic més gloriós que s'ha conegut en la història europea.
I malgrat tot, estan dividits.
Ecco, això és el Camp Nou. No tenim bandera ni nom polític ni un lloc entre les nacions europees. Estem desmembrats en 8 estats independents els uns dels altres. Sense aliança, sense unitat de destí, sense relació organitzada entre ells. No existeix llibertat ni de premsa, ni d'associació, ni de paraula, res de res. Un d'aquests estats, que comprèn la quarta part de la península, pertany a Àustria, i els altres pateixen cegament la seva influència. L'exèrcit piemontès ha estat derrotat pels austríacs a Novara. Per això és important que la nostra incipient república sobrevisqui a les pressions internes i externes i acabi sent la llavor d'una futura república italiana.
Això és En Guàrdia.
Doctor Pellegrini, que hem de sentir Mazzini en aquesta entrevista que li fa un periodista britànic. Aviam, perquè jo em poso i apuesto. No sé si... El tema és que en aquests moments Piemont-Sardenya ha fracassat. La batalla de Novara ha destruït pràcticament les esperances d'aconseguir alguna cosa amb els austríacs. Fins i tot el rei ha hagut de marxar a l'exili, que mor immediatament, gairebé molt pocs mesos després d'exiliar-se, i està el seu fill al poder, però que crec que no té gaires ganes de mullar-se després de la derrota que ha tingut. Als estats pontificis hi ha hagut revolució, i hi ha aquesta República Romana, que ja sabem que serà efímera. Què està passant? La gent, després d'aquesta derrota, d'aquest fracàs, d'aquesta decepció, quina sensació hi ha a tot arreu? Només hi ha l'esperança de la República Romana i la de Venècia, que està també per allà, però la resta han quedat absolutament arrasats.
La resta han quedat arrasats, però també hi ha una qüestió que en alguns grups, hi ha com aquesta sensació de l'aposta de la monarquia liberal, d'un procés d'exposició de l'enemic austríac liderat per el rei i pels liberals ha fracassat, és a dir, aquesta transformació moderada, els moderats han fracassat, no, ara han quedat derrotats, pues ara ho intentem els demòcrates. És a dir, ells han fracassat, doncs ara la paraula és nostra. I doncs hi ha la República Romana, hi ha Venècia que resisteix, però també hi ha aixecaments, hi ha aixecament a Brescia, per exemple, 10 dies de lluita, sí, hi ha aixecaments a Gènova, a la Toscana també hi ha una efímera república que es declara a la Toscana. És a dir, davant del fracàs de la primera onada, intenten agafar la bandera a altres grups, als demòcrates, a veure que també ells, coneixent la situació internacional, però tot encara estava per decidir-se, doncs a Hongria també estava en ple procés d'efervescència revolucionària.
I de fet, els sortirà bastant millor, perquè en definitiva aconseguiran que l'imperi passi d'austríac a austro-hongarès.
Sí, i això hauran de trigar una esperar una mica, però...
Sí, però vull dir que el per arrenca aquí, diguéssim.
Sí, per descomptat. Doncs no tot està, no ho consideren tot encara decidit, i a veure si ara podem ser les forces demòcrates. En aquest context s'ha de posar, diguéssim, aquesta experiència de la República Romana, també perquè ningú en un primer moment pensava que les forces, per exemple, franceses, com he dit abans, poguessin intervenir a favor de la reacció en contra dels ideals democràtics i republicans.
Però el president està instal·lat, El president està instal·lat.
Aquest és el problema. Napoleó III, que necessita també guanyar-se suport dels catòlics del seu país, va allí a fer d'instrument de la reacció per restituir el papa en el seu lloc.
A més, amb una contradicció, perquè em sembla que les tropes les comanda el mariscal Odino, que era dels últims que quedaven de l'època napoleònica. Feia 30 anys i encara estava allà. Llavors, un general revolucionari que acaba comandant les tropes contra la revolució exemplifica molt bé el que passava en França de Lluís Napoleó.
Sí, sí,
no?
Sí, sí,
venien de l'etapa napoleònica, aparentment revolucionària, però el que els hi passava més era la contrarreacció.
I la evolució de tot el militarisme progressista a l'inici del segle XIX i a finals del XVIII, i després, a poc a poc, a tot arreu, i també l'estat espanyol cap a la reacció.
Absolutament sí, però de mateix Lluís Napoleó, als anys anteriors, dècada de 1830, era considerat una mena de revolucionari, havia estat a la presó,
i
després es converteix en instrument de la reacció.
Però molt descaradament. I tot això, el papa on estava?
El papa estava refugiat a Gaeta, a la fortalesa de Gaeta, i que està a l'actual frontera entre l'Asi i la Campània, per entendre's. Ja havia, evidentment, abandonat els seus plantejaments inicials, per dir així, progressistes, i només esperava tornar i acabar amb aquesta experiència per ell tràgica i absolutament intolerable de la República Romana. Imagina el programa La República amb igualtat de drets a Roma, això és una miqueta excessiu, i doncs, evidentment, dona suport al que és, diguéssim, la successiva invasió francesa, que, per cert, al primer moment els francesos pensen que hi havia una mena de passeig contra aquests desgraciats que estan poc armats. Sí. Estan davant de Garibaldi, que el primer seu enfrontament se'ls guanya Garibaldi.
Clar, perquè era un militar brillant, eh? A més de ser un revolucionari i un gran líder de masses, era, evidentment, un bon militar. I aquesta
molt
barreja,
bo. Clar. Tenia experiència.
Sí.
Molta experiència.
Molta.
I això feia que, evidentment, no fos aquell desarrapat vestit de manera estrafolària que veien els altres, no?
Sí, aquesta era la qüestió. La van infravalorar, això és la qüestió. Sí.
Giuseppe Garibaldi, conegut per les gestes militars a Itàlia i també a l'Amèrica del Sud, va ser seguidor de Mazzini quan era jove, però va acabar trencant-hi les relacions i subordinant els ideals republicans a l'assoliment de la unificació. En la primera guerra d'independència italiana va comandar l'exèrcit del Regne de Sardenya al nord del territori i va defensar, sense èxit, la República Romana dels atacs francesos i austríacs. 10 anys després, en la segona guerra d'independència, Garibaldi havia retornat de l'exili i arengava els soldats amb les mateixes idees que l'havien impulsat des de ben jove.
Hem de considerar que som en una època que arriba a la seva fi, gairebé com una última etapa de la nostra resurrecció nacional. Ens preparem per culminar amb dignitat el propòsit meravellós dels escollits de 20 generacions enrere. La Providència ha reservat la seva realització per aquesta data afortunada. Joves, Itàlia els deu una empresa que ha merescut l'aplaudiment universal. Vostès han conquerit i encara avançaran, perquè estan preparats i tenen el caràcter que decideix el destí de les batalles. No són menys dignes que els homes que van entrar a les files d'una falange a Macedònia i que aquells que competiren, i no pas en va, amb els conqueridors orgullosos de l'Àsia. A aquesta meravellosa pàgina de la història del nostre país encara n'afegirem una altra més gloriosa, i l'esclau mostrarà per fi als seus germans lliures una espasa afilada, forjada a partir de les baules de les seves cadenes. A les armes, doncs, tots vostès, que els opressors i els poderosos desapareguin com la pols, que les dones allunyin a tots els covards de les seves abraçades, que els donaran només nens covards, i les que són filles d'aquesta terra vella han de tenir fills nobles i valents. Deixem que els teòrics tímids marxin d'entre nosaltres perquè s'emportin el servilisme i les pors miserables a una altra banda. Aquest poble és el seu propi mestre. Desitja ser germà d'altres pobles, però mirar l'insolent amb una mirada orgullosa i no arrossegar-se davant d'ells implorant la seva pròpia llibertat. El destí ens presenta una Itàlia amb Víctor Manuel. Hem d'agrupar-nos tots els italians al seu voltant i oblidar tota disputa i rancor. Una vegada més, reitero el meu crit de batalla. A les armes, tots, tots vostès.
Això és En Guàrdia.
Doctor Pellegrini, Garibaldi acaba dient que el destí ens presenta una Itàlia amb Víctor Manuel. O sigui, el demòcrata republicà que defensa la República Romana resultarà que acabarà defensant la monarquia més o menys conservadora, més o menys liberal, del Savoia. No és una contradicció, això?
Ho és si no pensem en quina era la situació contingent. És a dir, Garibaldi va donar més importància a l'unificació del país, era conscient que només la monarquia del Piemont, de Torí, vaja, podia liderar aquest procés, i doncs, tot i que ell seguirà sent fidel als ideals demòcrates, republicans, fins al final de la seva vida, i fins i tot apropant-se al socialisme, entenc Garibaldi perfectament que no hi ha alternativa possible i doncs que en aquest sentit...
És un mal menor, diguéssim.
És el mal menor. Mazzini això no l'acabarà d'acceptar del tot, però Garibaldi això ho entén i perquè per això es posa, diguéssim, al servei, entre cometes, de la Piemont i entregarà, per dir-ho així, el sud d'Itàlia a la monarquia en aquella famosa trobada que tenen ell i el Víctor Manuel II a Teano l'octubre del 1860.
S'adapta a la situació.
Absolutament.
I Cavour, tot això què fa?
Cavour és el teixidor, és el polític, és el que prepara les condicions polítiques per tenir els suports internacionals decisius per aconseguir la independència. Quin és el suport internacional necessari? Tu has d'enfrontar-te a Àustria. Àustria és un estat potent i gran. Tu, Piemont, ets un estat mitjà, petit. Necessites suports. Necessites simpatia internacional, per exemple, de Gran Bretanya. I a més que simpatia, necessites alguns que arribin amb exèrcits i soldats. I aquest només pot ser França. I el pacte, és clar, jo t'ajudo a, diguéssim, convertir-te en potència hegemona a Europa i a més t'ofereixo dos territoris que a mi no m'interessen, Nice i Savoia, precisament, a canvi que tu m'ajudis si esclata una guerra contra els austríacs. Després jo, Cavour, la preparo, aquesta guerra, la vaig cuinant, provocant els austríacs fins que els austríacs diguin prou, esclata la guerra, els francesos m'ajuden i ja tinc el suport necessari militar per a derrotar els austríacs i eliminar-los del joc. Aquesta és la maquinació cavouriana, molt sutil, molt maquiavèlic, si volem, en plen estil italià, si volem, però útil per aconseguir això.
Clar, és una de les coses que xoca també de la fase següent, que és la pèrdua, precisament, de territoris com Niça, que havia sigut una ciutat de cultura, estil, totalment italià, era Nizza, amb les dues zetes, i que ara és Nice, no? És allò la francesa, la ciutat francesa, suposo que això tampoc devia ser fàcil de pair pels nacionalistes italians, no?
No, molt fàcil, especialment per un que es deia Garibaldi, que havia nascut a Niça.
Vaja.
Garibaldi havia nascut a Niça.
Això a Cavour li devia fer gràcia.
No li va fer molta gràcia, això.
A Garibaldi però, no, però a Cavour sí.
Però al final...
Però també hi ha altres territoris, no?, que teòricament semblava que se'ls quedaria a Àustria, finalment van ser italians.
De fet, al principi hi ha tota una mèrie d'acords, contracords, notes, signo, decideixo només la Llombardia, però em quedo amb el Vèneto, però després el Vèneto el perdran el 1866, el primer acord. Perquè la cosa curiosa és que, més en tot aquest joc de maquinacions diplomàtiques, d'accions militars, etc., ningú té previst que hi ha també aixecaments democràtics, cosa que no estava dins dels plans previstos. O sigui que això, que la Itàlia central de Toscana, Mòdena, l'Emília, Bologna, etc., s'aixequin les masses demanant volem ser unificats amb el Piemont, això no estava en els plans de ningú.
Clar.
I passa. I ara què fem? Fem plebiscits. Ningú tenia previst. Igual que ningú t'hauria previst, òbviament, això dels 1000 de Garibaldi, el 1860, això és una bogeria que encara avui pensar-la és absolutament una cosa més il·lògica que, que pugui pensar.
Però, en tot cas, la perspectiva de la monarquia savoiana, que era aconseguir, bàsicament, la Llombardia, el territori de Milà, que era el més ric, que estava, a més, al costat de tocar la frontera, però el més ric que tenien els austríacs, i poca cosa més, no ens enganyarem, la resta ja es veuria, es va convertir en no aconseguir això, però aconseguir altres coses que no hi comptaven, no?
No, la qüestió, inicialment, la perspectiva era fer una Itàlia septentrional hegemonitzada per nosaltres. Milà, a veure si Venècia també, potser ja veurem, Bologna, en el cas.
Vés a saber, Florència...
Això del sud d'Itàlia estava absolutament fora qualsevol perspectiva. És a mesura que el procés va agafant un ritme seu i una dinàmica seva que el rei Víctor Manuel deixa que Cavour faci i Cavour també entén. Si no ho faig jo, és igual el mateix renomen que farà Bismarck una dècada després. Si no ho faig jo, aquí el risc és que ho facin els demòcrates. I doncs millor si ho faig jo, perquè almenys acabarem aconseguint una Itàlia unificada, però segons el que vull jo, liberal, moderada, monàrquica, etc. Si jo no m'encarrego de tirar endavant aquest procés, el risc és d'aquí a 2 anys, això m'ho munta el senyor Mazzini i fa una Itàlia democràtica, laica, republicana, i... Doncs millor si m'encarrego jo. Mateix discurs que farà Bismarck després a l'àmbit alemany, exactament el mateix. Això sí, Bismarck sense participació de demòcrates, cosa que a Itàlia, en canvi, sí que hi són.
Doctor Alberto Pellegrini, moltíssimes gràcies per haver tornat a l'Enguàrdia per explicar-nos aquesta primera fase militar, perquè la fase política, òbviament, venia d'abans, de la unificació italiana. Un dia ens explicarà la segona part, no?
Òbviament, ara a veure quan. Jo agraeixo un cop més que m'haver convidat aquí. Moltes gràcies.
Gràcies, Alberto, i ens veiem aviat. Josep Maria Soler i Sabater...
I tenien uns embolics considerables, a nivell lingüístic, a nivell cultural, d'imaginari col·lectiu, clar, pensa que tot el que vindrà, del que parlarem quan torni, serà de Sicília.
En parlarem. Això és l'Enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Ràzquim. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
I amb les veus de Xavier Martín, Xavier Pujol, Marc Lobato i Albert Cortés.